Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tordella, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Jordi Beltran, què tal?
Bon dia, què tal?
Una versada al Guillem aquí, oi, que vindrà la setmana que ve. Dijo que ens pots el conèixer.
Sí? Sí, sí. Vols dir que no heu sortit cabell, eh? Fa tants dies que no el veig. No sé. No, va, és una broma, perdó.
Arnau Tordella.
Què tal, Jordi?
Bé.
Basté.
Estàs bé?
Estic,
ha recuperat?
Estic gairebé recuperat plenament. No del tot, ho he de dir, però pràcticament en la meva excel·lència física habitual.
Encara tens una mica de veu de chichi, soy payacho.
Doncs no et vulguis imaginar quina veu tenia la setmana passada.
Ja m'ho imagino. Escolta, va quedar penjada una cançó de Queen i he dit, això sí, que era una cançó de Queen, la que avui... Jo em pensava que la cançó de Queen, m'he assabentat fa una estona, que la cançó de Queen, jo em pensava que seria la gran cançó de Queen, que tothom diu que és la gran cançó de Queen, que és el...
En efecte, en efecte.
El Bohemian Rhapsody, però no és aquesta.
No és aquesta per diversos motius. El principal, diguéssim, és que pensava que durant aquesta setmana passada, doncs, la insistència en la peça en qüestió seria tal que vaig pretendre fugir-ne i agafar i decidir analitzar una altra peça que per mi també és absolutament icònica de Queen i que té un simbolisme especial, que li dona una importància única, perquè jo la considero, de fet, és, al final, l'última peça de Queen. Doncs, en efecte, The Show Must Go On, dic que considero que és la darrera peça de Queen perquè, en efecte, és l'última peça de l'últim disc, Innuendo, que es va publicar en vida de Freddie Mercury, per tant, en la qual ell va poder incidir des del punt de vista artístic, va poder prendre decisions, va poder, al final, posar el punt culminatiu que un artista sempre deixa a la seva obra, a la seva empremta, i, per tant, en aquest sentit, l'he escollit per aquest motiu i perquè, també, de fet, em sembla una obra excel·lent en molts sentits. M'agradaria destacar de la peça alguns elements importants, jo crec que donen rellevància al fet, diguéssim, que jo l'hagi escollida com a peça de Queen icònica per analitzar. Una d'elles és el mecanisme compositiu que es va portar a terme en aquest sentit. És una peça que no va tenir el funcionament habitual que tenien les cançons de Queen, en la qual doncs, hi havia un compositor principal i autor de la lletra, i a part, diguéssim, que tota la banda contribuïa en aquesta peça. La peça principalment no és de Freddie Mercury, malgrat pugui semblar-ho per la temàtica que exposa, sinó que és de Brian May, el guitarrista. Però diríem que Freddie Mercury va col·laborar-hi de manera important en la tasca de la veu, en la tasca, òbviament, de l'escriptura de la lletra i, de fet, també des del punt de vista de l'inspiració de la peça, no? Per tant, en aquest sentit, diríem gairebé poèticament que Freddie Mercury va ser la musa de Brian May en aquest sentit per escriure la peça. I és una cosa que jo crec que, parlant d'un grup que va viure coses tan intenses en el seu moment, doncs agafar una transcendència i una importància que són representatives del que significava aquests vincles humans. La peça té aquesta estètica d'himne majestuós perquè el que explica doncs, també té aquest requeriment, no? És aquesta qüestió de la transcendència d'un artista que, malgrat sap que la seva fi és irrevocable i irremeiable, doncs malgrat aquesta realitat, malgrat aquesta consciència, té la voluntat que allò que ell ha perpetuat com a artista, que és la seva obra, doncs romangui al llarg dels anys. I això és una cosa deliciosa, que a mi sempre que l'escolto, doncs em deixa cor pres, perquè a Freddie Mercury, quan va gravar aquesta peça, des del punt de vista de la part vocal, estava en els últims mesos de la seva vida. Realment, el disc en qüestió s'acaba de gravar el novembre del 90 i Freddie Mercury mor el 91. Per tant, diríem que ell era conscient de que aquelles veus que gravava eren les últimes i, per tant, per mi és una de les peces capdals des del punt de vista de la interpretació vocal. Diria en aquest sentit, des del punt de vista del coneixement de la tècnica, que és la peça més complicada d'interpretar des del punt de vista del cantant de tot el repertori de Queen.
Oh?
Absolutament. Té una dificultat tècnica increïble.
Més enllà de que estigués a punt de morir-se, més enllà d'això, eh?
Però
això encara ho...
És el més sorprenent, exactament. És a dir, fins i tot en aquesta circumstància estem parlant de que va deixar gravat allò més difícil que va gravar fins a
llarg de la sèrie. És la cançó més difícil?
Per mi ho és, sens dubte, sí, sí.
Carai.
Les inflexions vocals, els aguts, com els utilitza, la delicadesa de la, diguéssim, de l'ornamentació en el fraseig, són coses increïbles. Un altre element que m'agradaria destacar és el fet que, conscients d'aquesta transcendència que havia d'evocar la peça, doncs utilitzen el timbre de corda sintetitzada. No és un instrument prototípic de Queen, l'utilització del sintetitzador amb so de corda, però en aquest cas crec que és un gran encert que utilitzi això, i sobretot l'element fonamental de la peça des del meu punt de vista, que és l'evocació del concepte del simbolisme d'allò cíclic, allò continu. Què vull dir amb això? La peça evoca constantment aquesta imatge de la cosa que continua, que en ella mateixa...
Això must go on, eh?
Exactament. No només en la frase, naturalment, sí, del seu títol, sinó també...
En la música.
En la música mateixa, en l'harmonia. Veurem com, principalment, utilitza una progressió harmònica de quatre acords, així a grans trets, resumidament, que al llarg de la peça es van succeint tota l'estona. Només hi ha un petit fragment en el qual això desapareix. Per tant, estem també abocant aquesta qüestió cíclica. No només en l'harmonia, també en els detalls de les veus de l'arranjament del cor, que elles mateixes van repetint-se, i també, naturalment, amb la mateixa repetició de la frase, la tornada de Show Must Go On, és una cosa que es repeteix, no passa sempre, però en aquest cas té un simbolisme especial. Si et sembla, Jordi, anem a fer la retransmissió de la peça per tal de treure l'entrellat d'aquests elements simbòlics que conté la cançó en el seu interior. Som-hi. Aquest registre, la corda, ens està abocant una cosa transcendent. I aquesta progressió harmònica, que en ella mateixa ja repeteix, té una qüestió cíclica també, que repeteix constantment. A partir d'aquí, la peça s'elaborarà tota l'estona sobre aquest suport. És com una mateixa cosa. És retornar a aquella mateixa cosa que ens ha abocat ja a l'inici. Comença la primera part en la veu de Freddie Mercury, però en el substrat d'aquesta part hi segueix havent-hi aquesta harmonia cíclica que ens aboca la constància. Molta atenció als detalls imprescindibles del baix en la línia, diguéssim, més melòdica. La mateixa part, en aquest cas ja exposant unes marques amb la bateria i el baix, agafa més dimensió, però seguim amb aquesta harmonia constant cíclica que ens aboca el retorn. I aquí, una expectació absoluta. Hi ha un buidatge d'aquesta harmonia, l'aparició de la caixa com a element contrastant percutiu i, atenció, ara sí, el desplegament vocal que ens ofereix en aquesta part Freddie Mercury, la tornada pròpiament de la peça, aquest The Show Must Go On, cantat amb una tessitura extrema però amb una sensibilitat incommensurable. Que imatges precioses del meu cor s'està trencant, el maquillatge que porto s'està esfumant, s'està desfent, però el meu somriure segueix aquí. Aquí seguim amb aquesta harmonia cíclica, hem canviat de to, però la qüestió cíclica ens segueix present. Hem apujat un to respecte a l'harmonia anterior, per tant, la peça va guanyant en tensió i la veu també va fent modulacions que ens aboquen a una tensió més gran que desembocarà finalment a la tornada un altre cop. Atenció també amb els detalls de guitarra de Brian May. Escoltem aquesta veu, que es va repetint també. Aquí hi ha una sorpresa perquè, com que havíem canviat de to, hi ha la voluntat de retornar a aquell origen, però ja no es fa des de la solitud del cantant solista, que era Freddie Mercury en aquest moment, sinó des d'una cosa que és essencial en Queen, i és la col·lectivitat de la veu sonant en cor. Per tant, guanyem èpica, guanyem dimensió, guanyem, al final, la cosa comuna que aquesta peça volia evocar. Les veus aquí, aquest desplegament de cors que utilitzava Queen sempre en aquestes grans veus, aquesta utilització del cor com a expressió musical de la veu. I aquí comença una altra intervenció, en aquest cas solista, però de guitarra. Brian May ens desplega el seu enginy melòdic. Utilitzant uns bendings de guitarra, que és estirar la corda per aconseguir arribar a una nota més aguda, i això ens condueix a l'única part contrastant de la peça. És l'únic moment on aquella part cíclica no apareix. Diríem que tenim un moment de lluminositat, una reflexió, gairebé un aforisme, i retornem finalment exposició de la tornada, ara amb tota l'artilleria, tot el cor, tot el desplegament de la banda, la guitarra solista també intervenint-hi. I aquí passa una cosa molt bonica i poètica. No hi ha el seu Must Go On per part de la veu, sinó que és la guitarra mateixa que ho canta. Brian May, utilitzant aquesta tècnica d'harmonització de les línies melòdiques, ens ofereix també una manera diferent de rebre aquesta música. Aquesta reminiscència litúrgica. I així acabava la peça, no només la peça, sinó el disc de Queen, l'últim disc, diguéssim, editat en vida de Freddie Mercury, amb 45 segons realment comptats de Go On, que aquest show, aquest espectacle continuarà. És un element simbòlic de gran potència, un gran atreviment també des del punt de vista de la cançó, però al mateix temps, diguéssim, que té un valor de significat i semàntic absolutament deliciós.
Què? Puc fer-li una pregunta a l'Arnau? Tu quan escoltes música, l'escoltes ja pensant en tot això? Ho dic, no, igual és un vici dels músics, no ho sé. Però suposo que per allò, per desviació professional, moltes vegades no sé si gaudiu de la música igual que la gaudeix altra gent.
Bé, diríem que de la mateixa manera segur que no, és impossible. De la mateixa manera que un cuiner, quan degusta qualsevol plat, doncs no pot fer-ho amb la mateixa transparència que ho faria qualsevol, o de la mateixa manera que un periodista, quan escolta un programa de ràdio, doncs sempre ho fa amb un criteri diferent. Ara, també és cert que som, diguéssim, subjectes que tenim gust i plaer a l'hora de simplement gaudir d'aquest ofici, que és la música, i per tant, aquesta peça en qüestió mai l'havia analitzat des d'aquesta profunditat, i he descobert coses que fins i tot jo desconeixia, no? Per tant, no m'atreia realment per aquests elements, sinó perquè per la seva globalitat. En realitat, la peça musical connecta amb tu, d'alguna manera té una aura particular, i aquesta aura és la que t'interpel·la en algun sentit.
Clar, aprens, els que ens agrada la música, però no en tenim ni punyetera idea, com és el meu cas.
El meu.
Clar, aprens, no, tu sí que en saps. Aprens coses que dius, hosti, per exemple, una cosa que això ho podríem saber tots, que és l'última cançó de l'àlbum de Queen, de l'última cançó dels Queen, és aquesta, que a més té aquest testament, que el testament, la lletra diu que ha de continuar, que ha de show must go on.
Exactament, exactament.
Però, esclar, jo desconeixia que, clar, aquest final repetint-se, el que està dient és, hem acabat aquí, s'ha acabat, se'ns està morint el líder, s'acaba la història, però el show ha de continuar, i repetit cíclicament 45 segons. Desconeixia, evidentment, que hi haguessin pràcticament quatre notes que s'anaven repetint. L'únic que sí que hi ha aquest canvi emocional a la cançó.
Exactament, al final tot el que jo comento des del punt de vista analític són mecanismes que els compositors han, diguéssim, han descobert o han utilitzat per tal d'abocar aquestes coses. Al final la proesa de la cançó no és tenir aquests elements, sinó que amb aquests elements i aquestes tècniques pugui comunicar allò que comunica. Al final això és la grandesa de les grans obres d'art.
Però aleshores, per dir-ho, podem tornar a escoltar el primer tall de la cançó, aquella entrada que deies que anava reiterant...
Exactament.
El tall 2.
Això cola com a banda sonora d'una pel·lícula de tensió.
Exactament.
Una pel·lícula de Truffaut, per exemple, que va el noi a buscar la noia desesperada, i té un valor molt fílmic.
Sens dubte. Estem en un moment on les bandes sonores ja havien començat a tenir una gran importància, i per tant també es va... també es va erigir, de fet, una estètica de la banda sonora, no? Yeah. I els músics que no es dedicaven... Bé, Quincy, que té banda sonora, sí, de fet. Però els músics que no eren pròpiament d'aquesta especialitat, evidentment, agafen eines d'aquest tipus de músiques. I això passa en molts àmbits, perquè al final, quan un músic se sent fascinat per el fet musical, doncs agafa idees, tècniques, mecanismes d'altres àmbits musicals que no són el seu propi i els utilitza en el seu terreny.
Mm. 11:34 minuts. Ja tens la cançó del dijous que ve, Arnau?
En tinc una pensada. Un dia aquí, parlant ja després del programa amb en Beltran, em va suggerir una cosa inaudita fins avui. Es tractaria, en efecte, d'analitzar una peça que ha estat un èxit indiscutible, però que probablement des del punt de vista musical ningú s'atreviria a dir que és una peça qualitativament bona. Per tant, també és un repte en aquest sentit i crec que m'hi atreviré.
No la diràs, eh? Però no la diràs, fins dijous que ve no sabrem, però és una cançó que, perdona, dius que veu parlar amb el Beltran, que el Beltran li va suggerir. Bueno, interpreto que a tu t'agrada la cançó?
No.
No.
Perquè em semblava...
I a tu?
És que diria que no li agrada ningú. Ningú, en un judici sa, diria que aquesta cançó li agrada.
És un trunyo que ha estat un èxit.
És un trunyo que ha estat un èxit. Dijous que ve amb l'Arnau Tordera.
Que hi ha moltes.
Que hi ha moltes, efectivament. Però és un trunyo que ha estat un èxit, diu en Beltran. Dijous que ve, 11:35, li preguntaré, no ho diré, però vaig intentar assabentar-me.